Molt bona tarda, són les 7.
Notícies Vespre, amb Karen Madrid.
Els fons Next Generation porten cua. Avui l'oposició ha plantat el govern municipal en la reunió on els havien d'explicar els projectes que hi opten. Una acció de protesta per haver-los conegut per la premsa. Pau Durant, bona tarda.
Bona tarda, Karen. La presentació oficial dels projectes es va fer divendres sense que les forces de l'oposició hi fossin convidades. A més, la majoria d'elles, excepte Junts, ni tan sols hi han pogut dir la seva. Des del govern, en canvi, asseguren que anaven a buscar la seva complicitat en la reunió d'avui i titllen aquesta actitud de partidista.
La pressió assistencial del Taulí segueix creixent amb 18 ingressats més que dijous passat.
Ara hi ha 148 hospitalitzats, 32 dels quals es troben a la unitat de cures i semicrítics. Tot i això, l'expert en vacunes de l'Hospital de Sabadell, Valentí Pineda, es mostra optimista amb l'arribada del vaccí de Janssen a partir del dimecres. La vacuna, que s'administrarà a persones d'entre 70 i 79 anys, permetrà, segons Pineda, augmentar el ritme de la campanya.
En esports, el Sabadell es troba a 3 punts de la salvació, un menys que la setmana passada, després de l'empat d'ahir contra el Cartagena 1-1.
Aquest és el novè empat consecutiu dels arlequinats, que ja porten prop de 5 mesos sense conèixer la derrota a la nova Creu Alta. El pròxim partit l'hauran de jugar sense el sancionat Jaime Sánchez ni el lesionat Pierre Cornu.
Són algunes de les notícies que repassarem en la pròxima mitja hora amb el Roger Benet a les vies de so.
Ràdio Sabadell. Notícies Vespre.
Abans, però, obrim pàgina de serveis. Ara mateix tenim 14 graus a Sabadell, temperatures que s'han tornat a moderar després d'aquestes pujades i baixades durant el cap de setmana. Què hem d'esperar de cara a les pròximes hores? Li preguntem a la Dolors Ballar. Bona tarda.
Hem començat la setmana amb un dia força tranquil, una tarda que es manté assolellada arreu del país, a hores d'ara. Només tenim alguns núvols d'evolució diurna a punts de muntanya, en general són poc importants, i també de cara al final del dia podria arribar algun núvolal per l'oest del territori. En general, però, dilluns amb pocs núvols arreu del territori i en conjunt amb temperatures que seran una miqueta més baixes a la zona del prelitoral i al litoral nord, i en canvi a la resta del país seran una miqueta més altes, sobretot a l'àrea sud del territori. Avui encara amb tramuntana a la zona de l'Empordà, que es mantindrà amb cops forts de cara a aquestes properes hores i també amb forta maror en aquest sector del territori. De cara a demà tindrem un dia també molt tranquil, amb domini del sol, alguns núvols alts que al llarg del dia aniran arribant per les comarques de l'oest, també algun núvol mitjà a l'extrem occidental del territori i a la tarda amb algun núvol d'evolució diurna a punts de muntanya. No es descarta a primera hora algun núvol baix a la zona de la costa. Les temperatures en conjunt es mantindran bastant semblants. Això és tot de moment des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Pel que fa al trànsit, a aquesta hora trobem retencions a la B30, 1,5 km al seu pas per Barberà per enllaçar amb la C58 en sentit sud. A la mateixa població també hi ha problemes, 0,5 km de retencions a la P7, també en sentit sud. Pel que fa a Barcelona, trànsit dens a aquesta hora a la ronda litoral entre Montjuïc i la Barceloneta i també a la ronda de dalt, trànsit molt dens entre Sant Gervasi i Vallcarca en els dos sentits. Les forces de l'oposició han abandonat en bloc avui la Junta de Portaveus, on l'equip de govern els havia de desgranar els projectes previstos per als fons europeus post-pandèmia Next Generation. Amb aquesta acció, Esquerra, Junts per Catalunya, Ciutadans i la Crida han escenificat el seu malestar per haver conegut aquestes iniciatives a través de la premsa, després de la presentació de divendres passat al Teatre Principal.
Les forces de l'oposició, a excepció de Junts per Sabadell, lamenten que el govern no ha comptat amb elles per dissenyar o fer aportacions en els projectes de Next Generations. Així ho ha lamentat el portaveu de Ciutadans, Adrián Hernández.
I veiem que divendres presenten sense cap tipus de comentari amb l'oposició. Abans, doncs, jo crec que és una falta de respecte a les forces democràtiques de l'Ajuntament i, sobretot, una falta de visió política del talent que hi ha a la ciutat, tant en l'àmbit privat com dins del consistori, de fer un projecte conjunt de ciutat. Avui s'ha vist clarament que el que va presentar l'alcalde de divendres no era un projecte de ciutat, era el projecte de l'alcalde.
Des de la Crida, la portaveu Nani Valero assenyala que projectes de vital importància per a la ciutat com els que es presentaran al Next Generation haurien de ser consensuats.
No ens pensàvem que en un tema tan rellevant com és els fons europeus que han de venir per pal·liar tots els problemes de la crisi actual, serien tan irresponsables de fer-ho d'aquesta manera.
Des d'Esquerra, per la seva banda, creuen que la situació es podria revertir, però cal voluntat per totes les parts. Gabriel Fernández és el portaveu republicà.
Jo crec que avui l'alcaldessa ha tingut un dur correctiu, i jo sé que és una persona intel·ligent, per tant, entenc que intentarà, per el bé de la ciutat, perquè està el bé de la ciutat per sobre de tot, intentarà revertir aquesta situació que ha generat ella mateixa. Ella ha generat això. Ella ha fet que això passés.
Per contra, des de Junts, la portaveu Lourdes Ciuró només lamenta que no se'ls convidés a l'acte, ja que la seva formació sí que ha aportat els projectes.
La nostra situació no és igual que la de la resta, perquè un dels fons importants és el programa que porta el nostre segell, que és Gran Via Ripoll. Per tant, nosaltres sí que sabíem que això s'inclouria. Però, clar, l'explicació, quan es va fer, va ser el divendres, i nosaltres no hem convidat igual que la resta de grups, i això ens lamentem.
Des del govern, en canvi, consideren que l'actitud de l'oposició és partidista i que demostra una falta de voluntat de cooperació.
Així ho ha apuntat el portaveu del govern, Pol Gibert, assenyalant que precisament avui anaven a presentar els projectes i a demanar les aportacions de les forces de l'oposició.
Avui hi havia una reunió prevista on es podien explicar detalls de cada un dels projectes perquè poguessin valorar-los i, evidentment, desaportar el que haguessin convenient. Són projectes que estan en marxa i encara estan, evidentment, doncs, enriquint-se i treballant-se, i no han volgut. I la seva decisió doncs, ha sigut, en comptes de voler sumar i aportar, doncs, abstenir-se i voler doncs, criticar-ho i baixar-se d'aquest projecte que ha de ser la ciutat. No? És una decisió seva, partidista, que no ha de beneficiar la ciutat, però, de totes maneres, nosaltres seguirem treballant com hem fet fins ara.
Gibert recorda que l'oposició ha mantingut la mateixa actitud també durant la presentació del Pla Covid i de la candidatura de Sabadell com a capital de la cultura catalana.
L'Ajuntament reforça la plantilla de la policia municipal convocant 7 noves places d'agent. Aquest matí la Junta de Govern ha aprovat les bases de les oposicions lliures per cobrir aquestes vacants, tal com estava prevista l'oferta pública d'ocupació del 2020. D'aquesta manera, el govern local fa passos per aproximar-se als 276 efectius que voldrien tenir finals de mandat, tot i que el portaveu Pol Gibert reconeix que és molt difícil d'aconseguir.
El govern està treballant per ampliar la capacitat de la policia municipal de Sabadell i poder arribar fins a 276 places, que és l'objectiu que tenim, i també a la vegada ficar noves eines de treball per poder fer més eficient el treball de la policia i poder arribar doncs, a més llocs. Amb aquesta dinàmica, doncs, evidentment, hi ha l'obertura de places noves d'agents de policia, però també hi ha l'impuls de la renovació de flotes de vehicles o també el projecte d'instal·lació de càmeres a l'espai públic, com vau poder veure també la setmana passada, i que en seguiran havent diferents en els propers mesos.
I és que a part de sumar les noves 7 incorporacions, també s'han de restar 8 jubilacions previstes per aquest any. Actualment hi ha 244 agents en actiu al cos policial local.
En un altre ordre de coses, la Junta també ha acceptat un conveni de col·laboració amb la Generalitat per mantenir el punt de trobada de la Creu Roja obert durant tot el 2021. L'entitat rebrà 80.000 euros per aquest servei, que garanteix un espai estable on els pares poden intercanviar els fills en cas de separació conflictiva.
Intenta mantenir el benestar emocional d'aquests infants i també protegir els seus drets, mitjançant la mediació de la Creu Roja. Doncs hem pogut renovar aquest conveni de col·laboració d'uns 80.000 euros que permetrà mantenir aquest servei doncs, fins a final d'aquest any.
El govern també ha aprovat destinar 32.000 euros a subvencions per entitats veïnals per projectes de democràcia deliberativa.
Pel que fa a la Junta de Portaveus, han acordat que la bandera tricolor unegi a la façana constitucional el consistorial, volíem dir, el 14 d'abril, quan se celebraran 90 anys de la proclamació de la República.
Notícies vespre.
La crisi sanitària, la qualitat dels llocs de treball i la derogació de les reformes laboral i de pensions són els principals reptes dels nous equips directius dels sindicats UGT i Comissions Obreres al Vallès Occidental. També aposten per l'augment del salari mínim interprofessional. En declaracions al programa El Cafè de la Ràdio, Ivan Ramos, que és el nou secretari general de Comissions Obreres al Vallès Occidental i la Catalunya Central, diu que el més gran generador de precarietat és la reforma laboral.
Derogar la reforma laboral abans de tot, perquè és el que més precarietat genera, és el que possibilita els acomiadaments amb uns preus doncs, que fa que els empresaris no tinguin cap mena de problema per destruir ocupació i, per tant, en aquest sentit se'ls ha de protegir, no? I generar plans d'ocupació per tal que la gent jove tingui l'oportunitat d'accedir al mercat de treball i accedir amb garanties.
De fet, aquests seran els arguments de les noves mobilitzacions de cara a l'1 de maig.
Es comprometen també a dialogar amb tots els sectors socials. Així ho assegura José García, nou secretari comarcal de la UGT al Vallès Occidental.
Mirarem de tirar-ho cap endavant amb ajuda de tots els sectors socials. No? És el que, perquè d'aquesta, si no sortim apretant tots, o sigui, no sortirem, no? O sigui, per... Si només es va jugar al sindicat, no sortirem. Si només es va jugar a la patronal, no sortirem. Si només es va jugar a l'administració, no sortirem. O sigui, és un repte de tots plegats, no?
García es mostra preocupat per l'atur juvenil i recorda que han anat desapareixent grans empreses de la comarca. Els sindicats temen que els ERTOs acabin convertint-se en ERTOs i per això demanen que s'inverteixin els diners que arribaran dels fons Next Generation per recuperar l'ocupació, ja que la sortida de la crisi anterior va consistir en la retallada de drets i salaris als treballadors.
El centre de formació Cal Molins impulsa una prova pilot per acostar la digitalització a totes les persones en edat laboral, sigui quina sigui la seva situació o el coneixement sobre aquesta matèria. A través de diferents mòduls temàtics es vol reduir la bretxa digital en almenys 250 persones.
Francis Anui, cap de secció de formació de l'Ajuntament, ha parlat de la iniciativa impulsada en un moment en què el teletreball i les trobades telemàtiques fan imprescindible coneixements bàsics d'informàtica.
És un projecte que adrecem una mica fruit de la necessitat que apareix i que nosaltres ja fèiem i oferíem moltes accions en aquesta línia. Oferíem accions en formació de learning, en formació presencial, que ara ja sabeu que tenim reduïda la meitat de les persones per temes de Covid i de sanitat, però que aquesta és una nova metodologia, penso que aquesta és la gran novetat, no? Sí. Que permet als alumnes estar a casa o estar amb nosaltres si tenen certa inseguretat, nosaltres els acompanyarem, i amb el seu professor en format síncrona.
Per la iniciativa ja hi han passat una vintena de persones i avui han set el segon curs amb una vintena més.
Escolta'ns també a través d'internet. En directe @radiosabadell.fm.
La pressió assistencial al Taulí continua augmentant. Els malalts Covid ingressats han tornat a créixer i ja s'enfilen fins als 148, 18 més en relació a dijous passat. D'aquests, 32 es troben a l'UCI o a l'àrea de semicrítics, una xifra que també creix respecte a l'últim balanç en 5 persones. A més, en aquest mateix període, el centre sanitari ha notificat 5 morts. L'elevada ocupació de llits a l'hospital coincideix amb un empitjorament generalitzat de tots els indicadors de la pandèmia.
El risc de rebrot ha pujat aquest dilluns als 367 punts i la velocitat de transmissió és de l'1,11. També repunta la incidència acumulada a 14 dies, que ara és de 327 casos per cada 100.000 habitants. Tot plegat fa que els contagis continuïn a l'alça i que això es tradueixi en nous ingressos al Taulí, un total de 47 entre dijous i diumenge. El president del Comitè d'Infeccions de l'Hospital de Sabadell, el doctor Manel Cervantes, admet que el Taulí torna a estar tensionat.
El que ens preocupa especialment és que han crescut els pacients d'hospitalització, però també en les unitats de crítics. I en aquests moments estem fregant una altra vegada els 30 casos de malalts acrítics. Això vol dir que encara tenim marge, però que el marge es va escurçant i que tot depèn de com vagi ara l'epidèmia a nivell local.
Segons les dades del Departament de Salut, des de l'inici de la crisi sanitària, Sabadell acumula 17.319 contagis de coronavirus i 536 defuncions.
Enmig d'aquest context, a partir d'aquesta setmana, el ritme de vacunació hauria d'accelerar-se per l'arribada de la vacuna de Janssen a partir de dimecres. El vaccí s'administrarà entre els 70 i els 79 anys.
De moment, però, no s'han esvaït els dubtes sobre què passarà amb els menors de 60 anys vacunats amb la primera dosi d'AstraZeneca. L'expert en vacunes i pediatre infectòleg del Taulí, Valentí Pineda, apunta quina és, al seu parer, la millor opció ara mateix.
Quatre opcions que podrien haver-hi. Per mi, la que s'hauria de fer, i no sé si acabarem així o els experts acabaran decidint-ho així, és posar una segona dosi d'AstraZeneca al cap de 3 minuts.
Salut ja hauria vacunat amb AstraZeneca un total de 5.153 persones a Sabadell, principalment personal essencial i persones entre 60 i 65 anys. En general, però, a la ciutat hi ha 37.377 sabadellencs amb la primera dosi d'una de les vacunes contra la Covid-19 i 12.841 amb la pauta completa.
I no deixem de parlar de salut perquè el veïnat de Poblenou no celebra l'anunci de la Conselleria de Salut que divendres va prometre reobrir el consultori del barri, tancat des de l'inici de la pandèmia. Els veïns prefereixen esperar a veure com es tornen a obrir les portes de l'equipament abans de valorar la notícia. A més, volen que el retorn del consultori es faci en les mateixes condicions que abans del virus, amb un metge, un infermer i un administratiu.
Així ho ha manifestat el president de l'Associació de Veïns, Rubén Navarro. Des del seu punt de vista, mentre duri el procés de vacunació, creu que serà difícil veure com es torna a posar en marxa el consultori. A més, diu que ningú s'ha posat en contacte amb ell.
No, personalment no, però bueno, són les últimes coses que les últimes notícies que teníem, que no tenen personal, que està tot el personal que tenen està ara mateix dedicat a vacunació. I que si posàvem gent aquí, l'última cosa que sabíem és que si posàvem gent al consultori Poblenou havíem de parar les vacunes, de vacunar la gent. Llavors això no crec que ara mateix que ho facin. I per això volem esperar, aviam quines figures s'incorporen aquí al consultori de Poblenou.
Un dels motius per dubtar del departament és que el govern local va assegurar abans de Nadal que tenia el compromís de la Generalitat de reobrir l'equipament, una afirmació que la conselleria va desmentir i que, evidentment, no va arribar a complir.
Manifestació de record a Guillem Agulló, el jove assassinat per un militant d'extrema dreta ara fa 28 anys.
Segons la policia municipal, unes 350 persones han seguit la marxa que ha transcorregut sense incidents, convocada per la reactivada plataforma antifeixista de Sabadell. L'11 d'abril de 1993, el militant ultra Pedro Cuevas va apunyalar mortalment a Guillem Agulló a Montanejos, al País Valencià. Davant de l'auge de l'extrema dreta, diversos sectors socials de la ciutat han volgut reactivar la plataforma aquest cap de setmana amb una manifestació, com explica Míriam Mucendo, membre de la PAS.
Ara mateix, l'alça de l'extrema dreta, tant als carrers com a les institucions, és el que torna a posar en marxa una mica la plataforma antifeixista per donar veu a l'antifeixisme de nou, no? I posar el no passaran, encara que ells van dir que havien passat, però no passaran. I des del carrer pensem que és des d'on s'ha de visualitzar que l'antifeixisme segueix viu, malgrat ens intentin assassinar, ens intentin capar de les nostres llibertats.
La marxa ha caminat des del centre fins a plaça d'Espanya amb lemes antifeixistes, antiracistes, però també contra la precarietat, la violència policial o el capitalisme.
L'aeroport de Sabadell és el segon de tot l'estat amb més activitat no comercial aquest mes de març.
S'hi han realitzat 5.155 operacions, el que significa un 22,2% menys que l'any 2019. La comparativa es fa amb el període de fa dos anys perquè la pandèmia va afectar completament els vols de març de l'any passat.
L'entrega d'una citació acaba amb dos detinguts aquest diumenge.
Agents de la policia local es van dirigir a un domicili del carrer de Plutarc per fer entrega d'una situació judicial. A l'arribada, la persona citada no es trobava al lloc, però la germana de 25 anys i el seu pare de 59 van reaccionar de forma agressiva, sent amb dos detinguts per resistència i desobediència als agents de l'autoritat.
Presó provisional comunicada i sense fiança pel detingut de divendres per una mort amb apunyalament a Terrassa.
La causa està oberta per un delicte d'homicidi. Els fets van passar a les 10 del matí al carrer Joaquim Paz i en un principi la víctima va quedar greument ferida i va ser traslladada en estat greu a l'hospital on ha mort. L'home tenia 51 anys, segons han informat els Mossos, que després van aconseguir detenir l'atacant, un home de 46, que s'amagava pels voltants dels llocs dels fets.
La Hermandad de Nuestra Señora del Rocío estrena nova seu, traslladant-se a la Granja del Pas, al Parc Central del Vallès. Tot plegat després que s'assignés l'acord per fer-ho possible el mes de febrer passat. Aquesta tarda, l'alcaldessa Marta Ferrés ha visitat el nou espai on l'entitat durà a terme les seves activitats.
Ho ha fet acompanyada de la regidora del districte 6è, Mar Molina, encarregada de la tramitació de la concessió. Ambdues s'han trobat amb el president de l'Hermandad, Toni Valenzuela, qui ha valorat de forma positiva l'acord, pensant que l'any 2022 l'entitat arriba a les 3 dècades de vida.
Y bueno, pues para nosotros un agradecimiento tanto por la visita, evidentemente, pero también pues todo lo que ha sido este proceso previo para pues optar a esta instalación por medio de una cesión para la Hermandad del Rocío Sabadell. Para nosotros es un acontecimiento muy importante. Este año que viene la Hermandad celebrará su 30 aniversario, pero además pues estábamos inmersos en una pandemia, una situación social, económica, sanitaria muy compleja y pues para la Hermandad estábamos evidentemente, al igual que el resto de entidades de la ciudad y de toda España, en una situación muy compleja.
La Gran Granja del Pas, però, encara no està a ple rendiment, ja que han de finalitzar algunes obres per adequar-lo. La pandèmia i el fet que els col·laboradors són voluntaris farà que, amb tota probabilitat, les instal·lacions no estiguin llestes al 100% fins a l'estiu. El mateix Valenzuela, però, avisa que fins que les raons sanitàries no ho permetin, no es farà la inauguració, tot i que sí que utilitzaran l'espai.
Torna l'espai de debat de l'afició. Torna el millor anàlisi dels partits. Torna la participació i tornen els premis. Torna la tertúlia del Centre d'Esports. Tribuna Preferent, cada dilluns a 8:15 del vespre a Ràdio Sabadell.
Ràdio Sabadell. Notícies vespre.
Sortim fora de... de Sabadell i de la comarca i fem un repàs a l'actualitat més general. I comencem parlant de la Comissió Europea, que calcula que la Unió necessitarà 2.000 milions de vacunes el 2022.
Per això Brussel·les està preparant les negociacions amb les farmacèutiques per comprar més dosis de cara a la pròxima fase de la campanya de vacunació. Per aquest any ha comprat de forma anticipada més de 1.700 milions de dosis de les quatre vacunes autoritzades pel regulador europeu.
El Tribunal Suprem envia al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya la causa oberta contra la presidenta del Parlament, Laura Borràs.
Se li obre un plet per prevaricació, malversació, falsedat documental i frau a l'administració, ja que ha deixat de ser diputada al Congrés. S'investiga Borràs per haver presumptament trossejat diversos contractes per poder adjudicar-los a un conegut seu quan era directora de la Institució de les Lletres Catalanes.
La restauració reclama una ampliació de l'obertura de bars i restaurants per evitar més tancaments.
Des del sector fan aquesta demanda el govern català, al·legant que la situació econòmica és inassolible i no poden esperar més que arribi la immunitat de grup. Fins ara, la pandèmia ha provocat el tancament d'un quart dels bars i restaurants de Barcelona, una xifra que podria augmentar fins a un terç en els pròxims mesos i que s'incrementarà fins al 50% si la Generalitat no reacciona.
Moment pels esports. Amb un nou empat a casa, el novè consecutiu, el centre d'esports ha deixat escapar una oportunitat d'or per apropar-se a la salvació. Ara bé, donades les circumstàncies, l'1-1 final contra un rival directe com és el Cartagena tampoc ha caigut del tot malament.
Especialment per haver jugat molts minuts de la segona meitat amb un de menys per l'absurda expulsió de Jaime Sánchez. Així ho analitzava el tècnic Antonio Hidalgo en roda de premsa.
El Jaime li donarà la volta a la situació, quedava molt camp per davant com per fer aquesta situació, però al final el jugador decideix el que creu convenient en el camp i bueno, ha fet aquesta errada. Està clar que aquestes errades em penalitzen massa en totes les que fem i és una qüestió de que hem de minimitzar moltíssim tot això per poder competir, per poder guanyar el partit, perquè està clar que sempre estem dintre dels partits, però amb situacions aquestes doncs, són determinants, sí.
L'averatge particular amb els departamentals està guanyat i, curiosament, la distància cap a la salvació s'ha reduït de 4 a 3 punts. Per tot plegat, Hidalgo rescata els aspectes positius de sumar un punt.
Tothom volia 3 punts i sabíem de la importància, no? Queda un partit menys, però hem retallat un punt amb respecte a la salvació. Bueno, al final hem de continuar insistint, continuar fent moltes coses bé. L'equip fa moltes coses bé perquè el que ha fet fins al gol jo crec que era el pla que teníem. Està clar que quan et poses per davant en la nostra situació tot es fa llarg, no? Hem de saber administrar molt millor totes aquestes situacions i bueno, seguir, no queda una altra.
Amb nou, perquè a més de la vermella directa Jaime, Pierre Cornu es va haver de retirar les acaballes, ja amb els canvis esgotats per lesió. El francès podria estar-se com a mínim un mes fora dels terrenys de joc. Els arlequinats estaran pendents avui de l'Alcorcón Castellón, que tancarà la jornada a les 9 i que enfronta dos rivals directes del Sabadell. El centre d'esports, això sí, sap que divendres començarà el seu partit a Fuenlabrada 3 punts per sota de la salvació, passi el que passi aquesta nit a Santo Domingo.
I a Primera Catalana, el Sabadell Nord ha impugnat la derrota d'ahir per 2-1 al camp del Júpiter. El conjunt de la Verneda va alinear Ricard López de titular, tot i que la Federació Catalana estipulava que estava sancionat per acumulació de grogues.
L'equip grisgrana el va substituir al minut 21, però ja va ser tard. Per tant, el Sabadell Nord, en lloc de tancar la primera volta penúltima amb 8 punts, podria fer un salt a la classificació i sortir del descens. Sobre el terreny de joc, el pitjor no és que es trenqués la dinàmica de dues victòries seguides, sinó la lesió del golejador dels arlequinats, Jonai Moreno. A l'espera dels resultats de les proves, el malmeix genoll de l'atacant pot haver tornat a patir un important contratemps. L'esperança que té és que sigui menys del previst i estigui a temps d'ajudar l'equip aquesta mateixa temporada.
Si Dios quiere y puedo acabar la temporada, ayudaré en todo lo posible y si no, yo estoy seguro de que ellos lo van a hacer muy bien y bueno, van a conseguir el objetivo.
Per quart cop en 5 jornades, el Sabadell Nord tornarà a jugar a domicili. El pròxim compromís serà diumenge al Camp del Mollet.
Moment per parlar de waterpolo. Després de guanyar la 17a Copa de la Reina, l'Astralpul Natació Sabadell ja escalfa motors de cara a l'Elen Trophy. Aquest cap de setmana es disputa a la piscina Sant Jordi la final a 4 del torneig europeu i allà s'ha dut a terme avui la presentació oficial.
És la segona màxima competició continental i la jugaran els equips que no van poder passar dels quarts de final de l'Eurolliga. El club va cedir contra Olympiacos i s'haurà de conformar per lluitar per aquesta Copa Elen, però el tècnic David Palma ho afronta amb la màxima motivació.
ens hagués agradat arribar a la Final Four de la Champions, no? Però al final ens va deixar fora Olympiacos i quan et recuperes, bueno, veus una miqueta en perspectiva, doncs és un títol que no tenim a les nostres vitrines i que l'equip i el club i a mi ens fa molta il·lusió. Ojalà fem història i guanyem la primera Lem Trophy pel Club Natació Sabadell.
Dissabte, a 2:15 del matí, tindrà lloc la primera semifinal entre el Mataró i el CIR Roma, mentre que a les dues l'Estrelpul s'enfrontarà al Kirishi Rus. Diumenge, la gran final.
Tot plegat després de la consecució d'una nova Copa de la Reina, la cinquena consecutiva. Les de David Palma van superar el Mataró per 9-11.
Va ser una final molt igualada, la qual el Mataró va vendre cara a la derrota, però en el conjunt sabadellenc va fer valer la seva experiència. La valora Mati Ortiz, defensora de boia de l'Estrelpul.
Estem molt contentes, hi ha molt treball darrere i al final doncs, el Mataró, evidentment, ha sortit amb totes també i de pas vull felicitar-lo perquè crec que una de les coses d'aquesta Copa que la feia especial era que hi havia molts equips que crec que podíem estar aquí avui, no? Nosaltres hem fet les coses bé als 32 minuts i que evidentment també tenim errades que hem de corregir de cara al futur, però estem molt contentes i amb molta il·lusió.
14 de les 17 copes del club han estat amb ella i Maika García a la plantilla. L'aconseguida ahir es va donar a les instal·lacions del Sant Andreu.
I l'equip masculí de l'Estrelpul Natació Sabadell, per la seva banda, ha cremat el penúltim cartutx a la piscina del Barça per evitar un possible encreuament contra l'Atlètic Barceloneta als play-off. Els de Quim Colet van caure per 6-5 i s'allunyen a 9 punts del mateix CNB i a 6 del Terrassa. Un parcial de 4-2 al primer quart va ser decisiu en un partit amb un marcador tan baix, tot i que els sabadellencs van tenir l'oportunitat d'empatar. L'Estrelpul té garantida matemàticament la plaça del play-off, però el segon objectiu, no va jugar contra el Barceloneta, no jugar contra el Barceloneta a semifinals, es complica. Amb la derrota de l'última jornada, la tercera plaça és a 6 punts, faltant-ne 6. Lalo López Escribano, jugador de l'equip, reconeix que sumar algun punt en aquesta darrera jornada hauria ajudat a tot plegat.
Bueno, era un partido muy importante de cara a conseguir la tercera plaza de la liga. Y bueno, sabíamos que era muy difícil por las condiciones en las que llegábamos. El equipo salió bien de ánimo porque lo dio todo y hizo todo lo que pudo. Lástima que no se consiguió ningún punto que nos hubiese ayudado tanto al partido de la semana que viene.
Els de Quim Colet jugaran la primera de les dues finals dissabte a Terrassa. I en handbol, el Creu Alta Sabadell ha obert una escletxa de 4 punts sobre el descens amb el vital triomf per la mínima 25-24 sobre la Salle Montcada. Una aturada de Francesc Xavier Bosch gairebé sobre la botzina va ser determinant per fer-ho possible.
Al final moltes vegades passa al revés, que són els gols els que guanyen el partit i també a vegades està bastant guai poder guanyar un partit amb una parada.
El porter creualtenc es va erigir com l'heroi de l'equip amb la seva gran parada. El desenllaç va ser calcat al del carrer Bocaccio, però en aquest cas perjudicial per Luar Gràcia. Els graciencs van estar a punt de donar un bon ensurt al líder de Primera Nacional, el Sant Quirze, però el porter dels quirzetencs va impedir l'empat de la darrera possessió. Al final, derrota pels vertiblancs per 25-26, però el tècnic Cesc Borrell creu que el camí a seguir és aquest.
Esperem que sí, que puguem mantenir el nivell. Realment portem unes jornades que ens ho estem passant molt bé, que l'equip està enxufat, que mica en mica van entrant els més joves també. Es va poder veure l'últim partit contra Granollers. Avui potser no he pogut tirar tant en aquest sentit del jovent, però espero que sí, que ara queden 6 partits i a gaudir-los. Jo crec que la permanència ja és una anècdota i que anem a passar-ho bé.
Dissabte els graciencs visiten el Sant Esteve Sesrovires, mentre que el Creu Alta Sabadell disputarà el derbi a Terrassa. Mig minut per 8:15, és moment de posar punt final al Notícies Vespre d'aquest dilluns 12 d'abril. Us deixem en bones mans amb el Tribuna Preferent amb el Pau Vituri i després a 8:45 amb el Generació BCO. Que acabeu de passar un bon dilluns. Adéu-siau.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.